Pop-up, un programa de ràdio, un podcast i una comunitat cada dia més gran. Uneix-te i viu les xarxes amb nosaltres. Tu també ets Gent Pop-up.
Es donava per fet que no hi havia manera de poder llegir el pensament d'un altre, però ara connectar el cervell humà en una màquina ja és possible. Aquesta cançó del cantautor canadenc Gordon Lightfoot ha estat versionada en moltes ocasions. Una de les més populars és aquesta que es va fer per la banda sonora de la pel·lícula 54. Clar, això es diu If You Could Read My Mind, si pots llegir la meva ment. És una cançó del 1998 de Starzone 5040 i és una oldie que ens ha triat avui l'Arenyes. Bé, des de Matilda fins l'Eleven de Stranger Things, passant per la taronja mecànica, la humanitat ha especulat des de la ficció amb el poder de la ment.
No necesita seguir más, señor. Ya me ha demostrado que la ultraviolencia y el asesinato es un error. Un error, un terrible error.
Des de sempre hem volgut entendre els mecanismes de funcionament del cervell per poder connectar-lo primer amb objectes, per fer-los moure, i ara amb la tecnologia i les xarxes socials per interactuar-hi directament. Avui, amb el nostre expert col·laborador Àlex Hinojo, parlem de les connexions entre el cervell i internet o Brain Computer Interface. Hola, Àlex, què tal, com estàs?
Hola, Mariola, molt bé.
Àlex Hinojo, viquipedista, activista digital i fundador del projecte Drets Digitals. A Twitter, @AlexHinojo. Expert Pop-up.
Àlex, això què és? El futur? És el present? O sigui, què és?
És un canal més, igual que hi havia la tele, la ràdio, internet... És un canal més per on interactuar amb la realitat.
Què s'entén pel concepte Brain-Computer Interface?
Val, diguéssim que quan nosaltres volíem treballar amb una màquina, fins ara teníem un teclat, o durant molts anys vam tenir un teclat que estava connectat primer a un ordinador d'escriptori, després a un portàtil, després els mòbils, van començar a fer servir només amb la pantalla a nivell tàctil, ara interactuen amb la veu. Doncs imagineu que podem interactuar amb la màquina només pensant-hi. Diem, vull un gelat i que s'obri la nevera i em doni un gelat.
Clar, jo al principi, el primer que he pensat és m'he de concentrar molt, perquè jo, per exemple, que a vegades canvio d'opinió molt ràpid, clar, dic, tinc una idea, dic, ai, no, això, clar, llavors ja haurà actuat, no, l'ordinador?
No estem en aquest nivell.
Encara no estem, no? Bé, ja fa 50 anys que s'hi treballa, no? De fet, amb això, o què?
Sí, de fet, les primeres proves que van fer va ser el 1924, un senyor que es deia Hans Herbeck va descobrir l'activitat elèctrica del cervell i les zones alfa i que hi havia com una electricitat dins del cervell. I llavors, amb els anys 70, es van començar a provar que aquelles zones, que hi havia grups de neurones que servien per una cosa i una part del còrtex cerebral servia per una altra, i fins i tot va haver-hi un músic que es deia Alvin Lucier, que al 65 va fer una peça anomenada Music for Solo Performer, que bàsicament era portava un barret enganxat amb electrodes i quan pensava una cosa feia com tum, 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 com si t'agafen un electrocardiograma, però al cervell.
I s'activava, realment.
Sí. Què va passar? Llavors, als anys 70, DARPA, que és la intel·ligència militar dels Estats Units, va encarregar uns professors de la Universitat de Califòrnia, la UCLA de Los Angeles, que comencessin a investigar sobre aquest tema. I van crear, el professor Jacques Vidal va crear això, el terme del BCI, o Brain Computer Interface, que són, bàsicament, màquines connectades al cervell.
Clar, és a dir, que també, tal i com va néixer internet, en aquest cas també serien una base militar, no sé si a l'àrea 51.
No sé si a l'àrea 51, perquè no m'han deixat entrar encara.
Clar, no, però sí que és veritat que té el nexe d'unió de militar, no? Com moltes de les coses tecnològiques. No?
Bueno, igual que moltes de les... Sí, ja es diu que la Segona Guerra Mundial va significar el naixement del microones i aquestes coses, sempre per intel·ligència militar s'ha fet servir molts avenços tecnològics que després han arribat al món comercial.
Clar, ara m'acudeix, és perquè hi ha més diners en el tema militar o per què és? O més desenvolupadors o més gent especialitzada?
Diguéssim que qui guanya la cursa militar guanya...
Que fort,
guanya
això,
poder,
no?
Sí,
clar, però si el futur utòpic és sense... O sigui, desmilitaritzat?
Sí, segur.
Perdria tecnologia? És que se m'estan acudint moltes preguntes que no tenen res a veure amb el d'avui, però clar...
Jo crec que no. Per exemple, els millors hackers que hi ha ara que estan intentant petar Signal, que estan intentant petar WhatsApp i tot això, és la intel·ligència militar entre països. Si tu pots arribar a les comunicacions entre grans polítics que fan servir les mateixes eines i el mateix iPhone o Android que nosaltres, això és un carmelet. Llavors, qui paga això? Els serveis d'intel·ligència.
És molt trist, però és així. Bé, ja fa anys que se sap que els impulsos elèctrics del cervell tenen a veure amb el pensament, no? Explica'ns una mica com pot arribar a funcionar que tu puguis comunicar-te amb un ordinador.
Val, diguéssim que la ciència ha detectat que cada part del cervell serveix per una funció. No, llavors, hi ha una part del cervell que serveix per moure'ns. Dir, mira, vull aixecar el braç per agafar l'aigua, vull moure això. Val, i llavors, han fet com si fos un mapeig de dir, mira, aquesta part, aquest conjunt de neurones s'activen quan jo moc el braç. I si comences a mirar totes les coses del cos, doncs llavors pots dir, ah, quan s'activa, quan incrementa l'activitat d'aquesta part del cervell, significa que aquest senyor o aquesta persona vol moure un braç, vol obrir la mà, vol obrir els ulls. I si això li connectem un electrode o li connectem un sensor que interactuï amb una màquina, és un if, de dir, quan incrementi l'activitat en aquest punt, que faci aquest acte o aquesta funció. I
llavors que ens hem d'imaginar algú amb cables que li surten del cap, seria?
Hi ha diversos tipus de dispositius en aquest cas. Hi ha el que es coneix com invasius i no invasius. Una part són els que estan connectats al cuir cabellut, com si fos un xip o un pin, sí, que te l'enganxen directament al cervell. Llavors t'enganxen com uns fils, al més pur estil ciència-ficció. Llavors d'altres que van com a sobre, com si fos tipus barret, tipus gorra,
o tipus d'aquestes. No?
Òbviament tenen diferent capacitat d'això. Això estem just al començament ara, no arriba a agafar pensaments complexos, és just, estem a la superfície d'aquesta tecnologia.
Clar, però, per exemple, no sé, pensar, vull escoltar aquesta cançó i que soni la cançó?
Això, diguéssim que hi ha diversos tipus d'accions que a la ciència o aquestes empreses que estan desenvolupant aquesta tecnologia saben fer. Jo els definiria en tres. Una és imaginar moviments, que és el que hem comentat ara, que el còrtex motor del cervell et permet fer aquest tipus de processos de moviments que són moviments simples. De dir, mira, fes això, obre això, mou la cama, mou el braç, mou un dit...
Clar, suposo que això ja està com desenvolupat actualment, no? Perquè amb la gent que té problemes de mobilitat, no? Ja funciona alguna cosa semblant a les pròtesis, no?
Això està començant a funcionar. Òbviament, un camp de desenvolupament molt ample, però està començant a funcionar. Hi ha una altra part que li diuen el biofeedback, que és ficar-te sensors al cervell. De dir, imagina't que una persona ha tingut un accident i està en coma. I dius, hosti, està mig mort, està mort, ell té la consciència perfecta o no? Doncs li fico el barret i miro si ell està pensant o no està pensant o no sé quantos. Perquè potser imagina't que em pot parlar amb el barret dient, jo no sóc, va ser l'assassí, va ser no sé qui, no sé quan... Clar, pots agafar informació. Això, estic parlant del futur, eh? Llavors hi ha una altra cosa...
Jo ja sí que el futur...
Hi ha una altra cosa que es diu silent talk o parlar en silenci. Tu saps allò que jo t'estic dient? Sense pronunciar res, t'estic pronunciant.
Sí.
Doncs això es veu que s'activen unes neurones. Si jo estic dient ara, tinc set, sense pronunciar-ho...
És la telepatia, seria, una mica? No.
No, és el silent talk, o parlar en silenci. T'ho imagina't, digue-li a ell, ets molt guapo, sense dir-ho. I el teu cervell ho està com pronunciant.
Dient molt, sí.
Llavors, aquesta tecnologia és la que s'està fent servir per fer aquestes coses, que tu li ensenyes, tu aprens a parlar d'aquesta manera i li ensenyes a les màquines. Igual que ara diem, Siri, quin dia farà avui? Tu imagina't que sense parlar, no puc
dir per
la ràdio. O Alexa. Quin dia farà avui? Jo penso, posa'm aquesta cançó. I llavors, el xip, que no sé com li diran a les empreses aquestes que ho estan molt davant, dic, vull, i llavors, com jo he après a fer aquesta ordre, la màquina comença.
Clar, les últimes setmanes hi han hagut moltes notícies relacionades amb això, que ens han fet ja esclatar el cap. No parlar amb la ment, sinó esclatar el cap directament. Per exemple, el Elon Musk i la seva empresa Neuralink, diríem que l'Elon Musk és un dels més actius en aquest àmbit. Hem de pensar que ho aconseguirà?
Ell diu que vol començar a fer proves amb humans el 2020. Clar, també ens reiem d'ell quan deia que els coets no s'enlairarien i baixarien en vertical, i ara ho estan fent.
I ara ho estan aconseguint, sí.
L'únic que fa el projecte de l'Elon Musk té una tecnologia invasiva, que és que t'implementen un xip al cuir cabellut, i això jo entenc que serà més difícil que acabi implementant-se, però clar, és un projecte que en els últims 10 anys s'està creixent moltíssim i hi ha bilions de dòlars en inversió, perquè qui sigui el primer que faci una opció comercial per aquest tipus de propostes, pues, ho petaria bastant.
Diuen això, que Neuralink és una màquina que els incrusta automàticament, no? Tots aquests, els xips...
T'enganxa, o sigui, fan una petita incisió al cervell, bueno, aquí al cuir cabellut, llavors hi ha com uns minifils que se t'enganxen i se't connecten a les neurones.
Mira, això que estàs dient em fa pensar en un videoclip que jo he vist avui, molt fort, dels Prozac Soup. Bé, és un videoclip que porten xips d'aquesta cançó. Bé, si busqueu l'últim videoclip dels Prozac Soup, aquests valencians que fan música, això és actual, tot i que sembli una mica dels anys 80. I sobretot de gent connectada amb xips, és un brutal aquest videoclip, us el recomanem molt, però clar, jo he mantingut una conversa, ja tenim una vida paral·lela a la xarxa, he mantingut una conversa amb l'Àlex Hinojo a través del Twitter, i aleshores l'Hinojo m'ha dit, home, això, parlant de xips implantats, Pau Adelantado té un xip implantat. És així. Pau, què tal? Com estàs?
Hola, bon dia, com esteu?
Molt bé. Escolta, tu t'has interferit en aquí i ell t'ha pronunciat, l'Àlex Hinojo. Tu portes un xip al cos?
Sí, correcte. Ha sigut un aterrissatge forçoso a Twitter, que diríem. Sí, porto un xip molt petit, d'uns 1,6 centímetres més o menys de llarg, a la mà esquerra, entre el polze i el dit índex.
I és entremig de, diríem, de la pell... Clar, aquí al mig, com... En quin lloc està, concretament?
Doncs mira, està a la part neutra entre el polze i el dit índex, just aquí enmig, que tindríem un triangle, que és una zona on tenim músculs, però hi ha bastanta capa a la pell. I res, es posa igual, que és el mateix sistema que fem servir amb les mascotes, amb els gats i amb els gossos. És una xeringa, es fa una petita incisió, s'apreta l'èmbol, surt el xip i ja està, és així de senzill.
I per què?
I per què, no? Bé, tot això ja fa temps que a mi m'ha agradat la ciència-ficció, veníem investigant sobre el tema, vaig tenir l'oportunitat de col·laborar amb una empresa sueca que s'ha dit que dissenya aquest tipus d'implants, perquè el meu, a més, té un LED, que de cop que es llegeix s'encén.
Oh, o sigui, la gent veu que se t'encén en alguna cosa dins del cos?
Sí, es veu a través de la pell, Té un rang d'acció d'uns 5 centímetres més o menys, però sí, es veu de color taronja. Ja us enviaré fotos al programa.
Ah, sí, envies fotos, sí. I escolta, per què el fas servir?
Pues, bàsicament, jo col·laboro amb la Cyber Foundation Labs i el que estem desenvolupant són prototipats per activar ponts de portes, per intentar emmagatzemar claus criptogràfiques de dades que tenim al núvol, com bloquejar terminals, com activar terminals... En fi, bàsicament és per prototipar.
Tu ets sociòleg i et dediques a la investigació. Clar, la meva pregunta és, això és legal?
Sí, és alegal.
Ah, o sigui, no és legal, és alegal.
Exacte, no hi ha cap regulació europea ni internacional al voltant d'això. És sempre dintre de l'esfera privada i les modificacions corporals com la gent que porta dilatacions a les orelles o implants microdermals o inclús els tatuatges.
Clar, i la persona que t'ho ha fet això és d'aquella manera, no? Qui t'ha posat el xip?
No, bueno, és una persona que es dedica a fer incisions i modificacions corporals i me'l va posar fa ja uns 6 mesos, quasi un any més o menys.
Això a França va passar per fitxar de l'empresa i va haver-hi un gran... La gent es va alarmar moltíssim, no? Crec recordar que una empresa demanava que la gent s'hi posés un xip, no?
Bueno, tècnicament parlant no va ser exactament així. Això va començar a l'Epicenter de Suècia, que és com un centre de convencions i viver d'empreses tecnològiques, bàsicament, i el que van començar a fer oferir als treballadors la possibilitat de tenir un implant per accedir al recinte i accedir a la seva empresa, de manera que desapareixien les claus físiques i entrar a llocs on hi havia informació sensible una mica complicat. I aquí va començar. I el que va passar a França és que el CTO de l'empresa va oferir aquesta possibilitat als treballadors, però en cap cas, bueno, fins on jo sé, els va obligar a fer-ho.
Bé, crec que hi ha més catalans que porten un xip implantat, que no ets l'únic, no?
Sí, som uns quants.
Som uns quants.
Del meu model serem uns 3 i d'implants MFC més comuns, al voltant d'uns 100 espanyols, més o menys. Catalunya no tinc les dades encara més perquè no estem censats, però...
Has de venir un dia a l'estudi. Nosaltres només hem tingut aquí el Neil Harbison, que també té implants i segurament també és d'aquesta entitat. Però bé, un dia, Pau Adelantado, voldràs venir aquí a l'estudi, no? Suposo.
Sí, encantat.
Val, gràcies, una abraçada. Bé, una abraçada. Doncs gràcies a Àlex Hinojo, no?, per presentar-nos al Pau. Bé, parlàvem d'això de les connexions entre el cervell i internet. Aquí també ja està treballant molt és el MIT, no?, l'Institut de Tecnologia de Massachusetts. En aquest cas, el sistema que ha creat es diu Alter Ego?
Sí, l'Alter Ego fa servir això que us estava explicant abans, el Silent Talk. És com una mena de funda que et poses aquí al costat, a sota de la boca, que el que et fa és detectar petits moviments de, les, de la llengua que sense parlar tu estàs dient posa'm aquesta cançó, o bon
clar,
dia,
no estàs
o porta,
vocalitzant,
obre.
Però estàs fent llavors, moviments, no?
Allò està connectat amb, amb una màquina, és un dispositiu que et poses a fora, com si fos un auricular, per dir-ho així, però aquí a sobre els queixals. I llavors això, el guapo que té és que et permet, per exemple, tu li ensenyes, tu aprens a parlar d'aquesta manera, dient a dalt, a baix, a sota, a dalt. I llavors et permet interactuar. Hi ha un vídeo molt, molt interessant a internet on es veu com ell està movent la tele, està movent el menú d'una cosa similar al Netflix per lligar una sèrie o pel que sigui.
Oi, això aniria allà bé sense comandament, eh? Només pensant i que canvies de canal. Escolta, fa uns dies ens cridava molt l'atenció, perquè clar, hem vist ara Zuckerberg ara té a la ment fer això.
Sí.
Llavors, si Zuckerberg fer això, perquè va dir Facebook ha anunciat un acord per adquirir l'empresa emergent ZRL Labs, que es dedica a la investigació tecnològica que permet controlar ordinadors directament des del cervell a través de senyals neuronals. Clar, si Facebook es posa això, què?
Diguéssim que ara tothom té molts diners en el sector de la tecnologia i, és, i inverteixen a veure qui, a on sona la flauta, per dir-ho així. Hi ha Control Labs, Brain Interface, Neuralink, hi ha com tres o quatre empreses que són una mica més punteres, que han aconseguit resultats efectius, i clar, tot el capital, el venture capital, el capital d'inversió aquest capitalista, estan ficats al darrere. Passa que això obre certs debats.
Sí?
No sabem quins efectes tindrà aquesta tecnologia a llarg termini. El que sí que s'ha vist és que quan tenen els, aquest tipus d'implants al cervell afecta els ritmes de son. I també hi ha tot el debat ètic de com es va esborrant progressivament cada mes la línia entre home i màquina i tot això.
Clar, és que, per exemple, el que ens deia el Pau, no? Ara tot plegat és legal.
Bueno, hi ha tot un... Clar, tot s'ha de regular. Si encara no estem regulant les xarxes socials, imagina't en aquest sentit. Passa que d'altres hi ha exemples molt, molt clàssics que no hem mencionat, com són els implants coclears per les persones que tenen sordesa. Aquests n'hi ha més de 200.000 només a Espanya. És a dir, és com una mena d'aparell que s'enganxa aquí i que et permet escoltar per persones que són sordes.
Això sí que és permès.
Sí, sí, això està ja regulat i està al mercat.
En definitiva, hi ha alguns invents que ja s'han provat i funcionen, però no estan comercialitzats, no?
No. Això jo crec que encara, o sigui, estem començant a pensar com interactuar entre un cervell i una màquina, que anem cap aquí, però que encara faltarà molt perquè es pugui fer a mòbil, perquè es pugui fer al carrer, per sistematitzar-ho, perquè hi ha una cosa que és el soroll cerebral, que és el que deies al principi de la sessió, que com que pensem 50 coses a l'hora i els pensaments... Han aconseguit arribar als pensaments superficials, però els pensaments profuns, identificar-los, mapejar-los i això, costa.
Clar, i a més sempre s'ha dit que és el gran desconegut, no? És l'òrgan més desconegut del cos, no? Que el cervell només en coneixem una petita part.
Correcte, però imagina que comencem a pejar-ho, hi ha molts papers sobre aquest tema, sobre com les forces, ara que hi ha tortures i coses d'aquestes, com els serveis d'intel·ligència i l'exèrcit podria fer-ho servir per torturar enemics, per accedir a la informació que tenen amagada. O sigui, aquí hi ha tot un mercat i tot un sector que també s'haurà de regular.
Àlex, tu amb tota la informació que tens i del que saps, tu quan creus que hi haurà el primer que veurem a nivell massiu?
Ni idea. Encara, jo crec que encara falta... Si encara és com la intel·ligència artificial, això ho veurem durant la nostra generació, però ja veurem quan.
És una mica aviat per parlar-ne, però quines implicacions en seguretat, concretament? Perquè tu n'has dit moltes de nivell d'ètic, però a nivell de seguretat, per exemple?
Per mi hi ha el tema de l'estratificació social, de dir, si tu tens accés o no, tu imagina que portes el xip, doncs igual, si ara pots entrar a un lloc o no pots entrar, si es fa segregació com s'està fent a la Xina per motius ètnics, o sigui, és com tenir un DNI en el fons, això es pot fer servir pel que vulguis o pel tipus de pensament puguis o no entrar a un transport públic, o sigui, clar, si tenen accés a les teves idees o al teu tipus,
ja.
Aquí obren...
que, ara m'ha recordat això, no? El cyborg, el Neil Harbison, ell ens deia que l'havien hackejat, és a dir, que des d'una punta del món van entrar en el seu cap i van hackejar el seu sistema. Dic, ostres, mira, però això està passant ara, eh?
Avui sí, avui hi havia una notícia que corria per la xarxa del web aquest de Futurism, que parlava d'un senyor que s'ha hackejat la seva bomba de sucre, un senyor diabètic, que s'ha hackejat la seva bomba de sucre i s'ha fet com un pàncreas artificial. Però clar, diuen, això està fet en JavaScript, això es pot hackejar. Llavors, clar, com ho fas? Imagina que un hacker amb tota la mala bava et peta, accedeix a la teva bomba de sucre que està connectada per Bluetooth i te la rebenta, clar, et pot matar, o com ho fem, tot aquest tema, clar.
Tenim molta feina, no?
Anem cap aquí.
Va estar reaccionant la xarxa, Sílvia Creus?
El Marc es pregunta, diu, no existeix el perill que la informació, la comunicació, sigui a l'inrevés del xip cap al cervell i que des de fora es pugui modificar la voluntat o el pensament?
Un cop està feta la connexió, a partir d'aquí, sí, no sé, suposo clar. Que sí.
Bé, ara ens està esclatant el cap a tots, eh? Amb tot això, que ens han donat molta informació i no sé si l'ordinador reaccionarà, però nosaltres ja et dic jo que estem reaccionant. Àlex Hinojo, moltíssimes gràcies, eh?
Gràcies a vosaltres.
Per tot això que ens has explicat.